és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Normalment, als episodis d'aquesta sèrie us parlem de dones i homes que van destacar pel que van fer. I surten grans inventors, artistes trencadores, exploradors famosos i polítiques que van transformar la seva societat. El personatge d'avui, en canvi, va fer una cosa que no és gaire habitual. Abans de posar-se a fer res, es va aturar a pensar. Es va preguntar amb molta profunditat sobre el que és dur una bona vida. I quan ho va tenir clar, va actuar exactament com pensava que era millor. Va dur una existència molt senzilla, gaudint de llargues passejades a l'aire lliure i de les meravelles de la natura. Potser això no us sembla gaire destacable, perquè estem acostumats a lloar una altra mena de fites. Però, si ho penseu bé, us adonareu que també és una cosa extraordinària.
El protagonista d'avui va pensar i després va escriure tot allò que pensava. I la veritat és que no li importava gaire el que pensaven els altres. Només feia allò que li semblava correcte a ell, encara que fos l'únic que veiés les coses d'una manera determinada. Com que estava en contra de les guerres de conquesta i el seu govern lluitava contra un altre país, es va negar a pagar impostos i va passar una nit a la garjola. I com que l'esclavitud li semblava injusta i inhumana, ho va dir amb fermesa i va ajudar tants esclaus fugitius com va poder. Amb el temps, el seu exemple i els seus escrits van inspirar altres persones que van voler dur una vida simple i transformar el món perquè fos un lloc més just, com Gandhi, Tolstoi o Martin Luther King. El nostre protagonista d'avui va ser un home curiós, recte i enamorat de la vida natural. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Henry David Thoreau.
En Henry David va néixer als Estats Units d'Amèrica ara fa poc més de 200 anys, el 1817. El seu pare, en John Thoreau, era un home calmat i amant dels llibres i era propietari d'una petita fàbrica de llapis. La seva mare, la Cynthia, era una dona plena d'energia i amb les idees molt clares. Es dedicava a fer de mestressa de casa i era una cuinera excel·lent, però també va ser una de les fundadores de la Societat Femenina contra l'Esclavitud de la ciutat on vivien, que es diu Concord. Pare i mare també eren grans enamorats de la natura i aquest interès el va absorbir de seguida el seu fill.
En Henry David tenia una germana i un germà més grans, la Helen i en John, i una germana més petita, la Sofia. Tots plegats vivien en una casa de dues plantes envoltada de terres que encara s'aguanta dreta. Des de molt petit, va estimar els animals, les plantes i la vida a l'aire lliure. Quan tenia 11 anys, va entrar a l'Acadèmia de Concord i els seus mestres van quedar impressionats amb aquell jovenet.
Senyor i senyora Thoreau, els he fet venir per parlar del seu fill.
Que ha fet alguna cosa mal feta? A casa sempre es porta molt bé.
No, no, i ara no. No pateixin, que el motiu d'aquesta trobada no és pas aquest. En Henry és molt bon minyó.
Ah, i doncs?
Doncs que feia temps que no veiem un alumne tan intel·ligent com en Henry. Al principi ens pensàvem que era un noi una mica despistat, perquè li encanta mirar per la finestra com volen els ocells.
Ai, sempre li ha agradat la natura.
Però res de despistat. És el primer nen de la classe i té una manera de raonar que ens deixa tots amb la boca oberta. Mirin, el claustre de professors pensem que el podríem anar preparant per a la universitat.
Oh, però si encara és una criatura. Bé, vostès són els experts. Facin el que sigui millor per a ell.
Ah, i aquest nen té un cervell privilegiat. Arribarà molt lluny, estem convençuts.
Quan tenia tot just 16 anys, van estudiar a Harvard, una de les universitats més prestigioses dels Estats Units. Allà va aprendre filosofia, matemàtiques, ciència i retòrica, que és l'art de convèncer els altres a través de les paraules. Era molt bon estudiant, però a ell no li preocupaven gaire les notes i preferia fer servir la biblioteca del centre per als seus propis interessos.
Quan tenia 20 anys després de graduar-se, podria haver fet d'advocat o d'home de negocis, però allò no li interessava gens ni mica. Ell estava convençut que el món és per admirar-lo i no pas per utilitzar-lo, i que els diners són un mitjà per viure, però en cap cas la finalitat de l'existència. Va començar a fer de professor a l'escola del seu poble, però només va durar 2 setmanes.
Deixo l'escola.
Per què, Henry? T'estan atabalant els nens? Això se soluciona amb una mica de mà dura. Un bon clatallot o una fuetada amb el regle i els poses ben rectes.
No, no, no. Precisament plego perquè sóc incapaç de castigar els alumnes.
Però s'ha de fer, Henry. Han de saber qui mana.
Són persones, com tu i com jo. Més joves i sense experiència, sí, d'acord. Però jo que sóc incapaç de fotejar una mula perquè avanci pel camp que ha de llaurar, molt menys posaré la mà damunt d'un nen que només respon als seus impulsos de joventut.
Aleshores, va començar a treballar a la fàbrica de llapis del pare i va muntar una escoleta amb el seu germà John, on intentaven despertar l'amor pel coneixement en els infants. Feien passejades per la natura i no castigaven mai ningú.
Com que els dos germans tenien ganes d'aventures, van construir una barca de rems i es van llançar aigües avall pel riu Concord. Van gaudir moltíssim de la natura durant 2 setmanes. Però poc després de tornar, el seu estimat germà es va tallar afaitant-se amb tan mala sort que va agafar el tètanus i va morir. En Henry David va quedar destrossat, però va voler escriure l'aventura com un homenatge i així va néixer el seu primer llibre.
Quan tenia 22 anys, es va enamorar d'una noia bonica, simpàtica i espavilada, l'Ellen Sewell. A ella també li agradava el noi i va acceptar la seva proposta de matrimoni, però els pares la van obligar a desdir-se'n. En Henry David va quedar solter per sempre més.
Just aleshores va conèixer un home que el va marcar profundament. Era el filòsof Ralph Waldo Emerson, que tenia 14 anys més que ell. Tenien una manera de pensar força semblant i es van fer molt amics. Emerson va veure en Thoreau un deixeble autèntic que aprendria tot el que li ensenyés, però que mai no deixaria de pensar per si mateix. I Thoreau va veure en Emerson un guia i un amic, gairebé un pare, en molts sentits. Tant l'un com l'altre creien que dins de tots nosaltres hi ha un coneixement molt profund i que el podem descobrir si ens acostem a la natura i ens deixem guiar per la nostra intuïció.
La felicitat és l'única riquesa autèntica dels éssers humans. Cadascú de nosaltres ha de seguir el seu camí, i no pas el camí de son pare, sa mare o els seus veïns.
Però això que dieu què vol dir? Que cadascú ha de fer el que li sembli?
No, i ara? Si observem la natura amb atenció, ens adonarem de seguida de les lleis que ordenen l'univers. I si respectem la nostra inclinació interior com a éssers naturals, veurem clarament quina és l'acció més justa en cada cas.
Inspirat per aquelles idees, en Henry David va anar a la recerca de la seva veritat. I per fer-ho, es va dirigir directament a la natura. Quan tenia 27 anys, es va construir ell mateix una petita cabana amagada al bosc. Estava a prop de Concord, al davant d'un petit estany que es diu Walden Pond. La cabana tenia una sola cambra de 3 metres per 4 i una llar de foc feta amb maons. Els únics mobles eren un llit, una taula amb una cadira i un balancí. S'hi va passar 2 anys, 2 mesos i 2 dies. Aquell temps va posar en pràctica el seu somni. Volia dur una vida completament autosuficient i lliure de qualsevol obligació artificial. El primer estiu es va dedicar únicament a la contemplació. No treballava amb les mans ni amb el cervell. Ni tan sols va llegir cap llibre, i mira que li agradava llegir. Es banyava al llac de bon matí, s'asseia al porxo i contemplava la natura fins al migdia, en harmonia amb els animals i les plantes.
És curiós. Si un home s'endinsa als boscos cada matí perquè se'ls estima, corre el risc que l'anomenin gandul. En canvi, si es passa el dia tallant els arbres d'aquest bosc i fent que la terra quedi calba abans d'hora, tothom el considera un ciutadà respectable i emprenedor. Com si no poguéssim tenir més interès en els boscos que el de tallar-los.
Mentre va viure a la cabana, menjava els fruits i els vegetals salvatges que trobava al bosc, les mongetes que conreaven un hortet i els peixos que pescava al llac. Llegia i escrivia, però, sobretot, contemplava la natura i meditava. Però no estava del tot aïllat. Venien amics a veure'l i un cop per setmana sopava amb la família. Quan necessitava aconseguir una mica de diners, pintava cases o tallava fusta.
D'aquella experiència va sorgir el seu llibre més famós. El va titular Walden, com l'estany, i descrivia la seva vida senzilla i els seus pensaments, però també els sons i les aromes del bosc, l'aspecte canviant dels arbres i de les aigües. En Henry David va ser un pioner de l'excursionisme. Es posava uns bons sabatots, uns pantalons resistents a prova d'esgarrinxades i un barret ample de palla. Al sarró hi duia una navalla, un capdell de cordill, el diari, un llapis i un petit microscopi. Sota el braç hi carregava un llibre gruixut que feia servir per premsar les fulles de les plantes que collia per al seu herbari.
Veig que t'agrada molt passejar, oi?
Sí, sempre que puc camino pel bosc, entre 4 i 8 hores cada dia.
Sí? Pel mig del bosc?
Esclar, que us penseu que veureu si us passegeu només per un jardí.
I com és que vas sempre camp a través?
Ah, a mi em sembla que les carreteres només són bones per als carros. Ah, i per als homes de negocis. Jo no tinc pas pressa.
Sempre que podia, feia un viatge. Va anar al Canadà, a Cap Cod, a Maine i a la regió dels Grans Llacs. I quan es quedava a casa, a part de fer llargues passejades, devorava els llibres on altres viatgers explicaven les seves aventures. Ho volia saber tot sobre les diferents cultures i religions del món, i també sobre les meravelles de la natura.
En Henry David va estudiar els llibres dels grans pensadors grecs i romans de l'antiguitat, però també les grans obres de l'espiritualitat oriental, que aleshores poca gent coneixia a Europa i als Estats Units. Va ser un home de ciència que va reunir 12 volums de notes sobre els indis americans. Va registrar fidelment les dates en què floria cada espècie de planta i va fer un estudi pioner de com calia replantar els arbres en un bosc després d'un incendi. I també es va animar a escriure els seus pensaments en un diari. Des que tenia 20 anys i fins que va morir, 25 anys després, va escriure més de 7.000 pàgines en 14 quaderns.
Caram, Henry! Com és que tens tanta curiositat per tot el que t'envolta?
Bé, i quina altra cosa hi ha a la vida?
Mentre era a la cabana, un dia hi va anar un recaptador d'impostos. Li va fer notar que feia anys que no en pagava. En Henry David va dir que ja ho sabia, però que no pensava pagar. De manera que el van tancar a la presó. L'endemà el van deixar lliure, perquè algú, que probablement va ser la seva tieta, havia pagat la quantitat que devia. Ell es va enfadar força. No era que es volgués estalviar els diners. El que passa és que no volia col·laborar amb els seus impostos a sostenir un govern que considerava injust. I per què ho pensava, això? Perquè aquell govern permetia que l'esclavitud fos legal i perquè feia la guerra contra Mèxic per ocupar noves terres. Aquella experiència el va fer escriure un text de protesta i el va titular Desobediència civil.
Si el govern empresona qualsevol persona de manera injusta, l'únic lloc per a un home just és també la presó.
De fet, sempre que va poder va ajudar els esclaus negres que fugien de les plantacions del sud del país cap a les ciutats del nord. Ho feien per la ruta del ferrocarril subterrani. Ni era un tren ni estava sota terra, però li deien així perquè era una xarxa clandestina de camins secrets, amb punts de reunió i cases segures que eren com estacions. Els esclaus s'ho jugaven tot quan fugien, i els que els ajudaven també. Se les podien haver amb uns caçadors de recompenses força brutals que, a més, tenien la llei de la seva banda.
En Henry David no va tenir mai èxit material. És clar, com que ell esquivava les feines que donaven més diners, els diners el van esquivar ell. Feia conferències i escrivia, però els dos únics llibres que va publicar en vida els va haver d'imprimir de la seva butxaca i en va vendre poquíssims. Del primer, només en va vendre 220 exemplars. Els altres 700 els hi van dur a casa seva i en Henry David s'ho va prendre amb bon humor.
Ja ho veieu? He aconseguit aplegar una bona biblioteca. Ei, i els he escrit tots jo, aquests llibres?
Del llibre Walden va aconseguir vendre els 2.000 exemplars que va imprimir, però va trigar 5 anys. Per anar tirant, va viure algunes temporades a casa dels Emerson, on va fer de tutor dels nens. També va fer d'editor de textos, de jardiner i de manetes, i durant una temporada va treballar d'agrimensor, que són les persones encarregades de mesurar els terrenys.
Un vespre, quan tenia 43 anys, en Henry David va sortir a caminar i el va enganxar una gran tempesta. Es va posar molt malalt dels pulmons i va quedar molt dèbil, tant que al final no es podia ni aixecar del llit. Va veure clar que ja no es posaria bo i va dedicar els darrers mesos a revisar els escrits que tenia inacabats. Els seus amics es van sorprendre de la tranquil·litat amb què esperava la mort. Un dia el va visitar la seva tieta.
Ai, nebot, espero que hagis fet les paus amb Déu.
No et pateixis gens, tieta. Jo diria que no ens hem barallat mai.
En Henry David va morir amb 44 anys. Poc abans va escriure «La meva vida és el poema que m'hauria agradat escriure». Va viure d'una manera molt poc comuna, sempre d'acord amb el que sentia i pensava, buscant la felicitat per ell i el bé per als altres. Al vell mig d'una societat obsessionada per aconseguir que qualsevol acció es traduís en el guany de diners, ell va defensar el dret dels individus a viure en llibertat, gaudint de temps lliure per pensar i contemplar la natura. En un temps en què les grans ciutats creixien com bolets per tot arreu, ell va criticar la destrucció dels boscos i els indrets salvatges. Va ser un dels pares de l'ecologisme i de la desobediència civil.
Després de la seva mort, els seus llibres es van fer molt populars i les seves idees van impactar amb força moltíssims lectors. Avui, el seu exemple ens pot ajudar a entendre que si ens transformem nosaltres mateixos, inspirarem els altres a transformar-se i, al capdavall, tots plegats aconseguirem transformar el món. Sense cap mena de dubte, aquell home senzill i bo va deixar una gran empremta. Henry David Thoreau va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Henry David Thoreau, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.